Fabricació pròpia.
Nosaltres sabíem d'un únic senyor i veiem com es devenia gos. Envilit pel ventre, per la falaca, el ventre per la por, s'ajup sota el fuet amb foll oblit de la raó que té. Arnat, menjat de plagues, sense parar llepada, l'esprama que l'ha fermat des de tant temps al far. Li hauria estat senzill de fer del seu silenci mur impenetrable altíssim, va triar la gran vergonya mansa dels lladrons. Mai no hem pogut, però desesperar del vell vençut. I elevem en la nit.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. El poema de Salvador Espriu diu: deixar de ser aquell gos mesell que llepava l'espremà que l'ha fermat tant de temps i esdevenir únic senyor. Aquest és el fragment del poema d'Espriu que piulava aquest mateix matí Carles Puigdemont per evidenciar, doncs, el que havia de passar. Segellat aquest acord entre PSOE i Junts, això fa que ja anem de baixada perquè Sánchez sigui investit president la setmana que ve. Acaba piulant Puigdemont, això és el que ens mou d'ençà que avui fa 9 anys que vam començar a caminar de nou. Indecinenter, així es diu el poema d'Espriu que Raimon va musicalitzar. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Però desesperat el vell vençut.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda i ja ha acabat aquesta declaració institucional de Carles Puigdemont des de Brussel·les. De fet, us l'anirem explicant. Avui l'hem pogut escoltar des de l'Estel Migdia amb Xavier Toscano i cap a 3:15 aproximadament en parlarem aquí al Fabricació Pròpia amb una taula especial que he muntat avui de política per analitzar, doncs, les bases d'aquest acord. Però abans, deixeu-me, si us plau, primer presentar l'equip. Marta Jarque, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Molt bona tarda. La Candela Figueres, els guions, també a la producció, Nuri Francisco.
Desposdinat.
En Ferran Capdevila també a la producció, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina. Al món digital, un dia més, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo i la Paula Moreno a l'univers sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Però què hem preparat pel sopar de Ràdio Estel?
Ui, tu no ho saps, que no t'ho han dit. Hi haurà sorpreses.
Ah, sí?
De la victòria.
Tant, no.
Que vols fer el sopar de Nadal?
Vinc.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Bé, ja ho heu escoltat, matí de vols cap a Brussel·les a primera hora, que acabarien amb aquest acord entre PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez i que fixa una nova etapa política. Acaba de comparèixer Carles Puigdemont, que ha qualificat el pacte amb el PSOE com un acord marc amb el qual ha dit relacionar-nos a partir d'ara. Entrem en una etapa inèdita. Estarem pendents de totes aquestes novetats que vagin sorgint en el transcurs de la tarda al respecte. De fet, com dèiem, hem preparat una tertúlia especial amb experts perquè ens expliquin què passarà a partir d'ara, segellat aquest acord entre PSOE i Junts, i què farà el més probable Sánchez president de la setmana que ve. També estarà amb nosaltres la cap de política a Ràdio Estel, Judit Caselles, perquè ens expliqui com hem arribat fins aquí i quin serà el calendari a partir d'ara.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales.
I això serà a partir, com dèiem, a 4:45, però abans repassarem també l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació d'aquí res i avui farem la digestió amb Marc Alòs, dissenyador de caganer.com, que ahir a Harker es va presentar. Doncs clar, la nova col·lecció.
Sí, les novetats, el repertori.
Doncs mirarem aquest repertori i a veure quins agrada més.
Oh, hi ha sorpreses cada any que no ens hagi tocat el rebre algú de nosaltres.
Home, vols dir que som tan importants?
Vull
dir,
noia,
en aquest món, quan et fan un caganer, ja ets una persona il·lustre,
no?
Totalment.
Ah. Si hi ha sorpreses, us agradaria
molt tenir...
Quina és la figura que més us agrada del pessebre, el caganer?
Home, clar.
Jo hi tinc devoció.
Sí, home, sí. A mi m'agradaria.
Sí.
I el castell...
Sí. Que deixin un caganer.
També n'hi ha una vegades que està al costat d'una olla, com escalfant-se les mans, que també em fa molta gràcia, sempre.
El riu paper de plata m'agrada.
També, com en clàssic, també, del pessebre. Doncs avui la Marta farà la digestió, com dèiem, amb el Marc Alós, perquè ens expliqui les novetats d'aquest any. I avui farem el Cafè de les 4 amb l'Enric Martí. Ell és fotoperiodista i és guanyador del Premi Pulitzer aquest 2023 i ell també és sotsdirector de fotografia de l'agència Associated Press. Aquest matí s'ha celebrat al CCCIB l'exposició World Press Photo 2023. Ja sabeu, la mostra del concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món i que es celebra a casa nostra i que es podrà veure, com dèiem, a partir de demà mateix al CCCIB. Parlarem amb l'Enric i també amb la comissària de l'exposició, la Marta Echevarría, de l'edició d'aquest any i també de la importància del fotoperiodisme. I acabarem avui el programa amb les notícies. És dijous, per tant, toca rebre en Jaume Borja, Notícies del Cor, i han sortit les revistes, i l'Apocalipse Now, com sempre, amb Santi Jiménez i Toni García Ramon. Tot això passarà aquí, al Fabricació Pròpia. 6 minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3, obrim la realitat paral·lela. Comencem aquesta... Fa molta calor aquí a l'estudi.
Sí?
Comencem aquesta realitat paral·lela avui amb una última hora.
Sí, ai. Després del torró de xupa-xup, que ja ens va trastocar fa uns dies, Torrons Vicenç ens sorprèn amb un nou torró, que és el torró de pernil ibèric.
Tiene en el cuello verruga
y en las manos
Què us sembla, la cançó que he trobat? No és la cançó de campanya dels torrons de Torrons Vicenç. Ah,
perquè no sé cantar en res.
Estava espantada.
Jo tampoc, estic bastant perduda.
No sé si és tot broma.
No, vull dir...
És cert, això?
I la cançó aquesta no l'he fet pas jo, vull dir, existeix. Passa m'ha agradat per il·lustrar aquest tema dels jamones, dels pernils. Una creació...
Que tu decideixis, em sembla bé, Marta.
Perfecte. Una creació de Torrons Vicenç featuring Enrique Tomàs. Que jo hi veig un problema principal, que és que, clar, jo crec que allargarà els àpats de Nadal ad eternum, perquè quan arribi l'hora dels postres, clar, tu piques una neula, després una mica de torró, però, clar, si et prens el torró de pernil, què passa? Que després tornarà...
Que hi ha de segon.
Exacte.
Que tornes a començar pel principi,
clar,
no?
Clar, que vols dolç.
Que
tornes a voler dolç. I això, doncs, es anirà allargant i a ple estiu encara estarem, doncs, això, menjant torrons i neules. Passem ara, si us sembla, a plana. Jo crec que us aniré donant novetats perquè fa torrons... Sabeu que els gusts... És una cosa molt llaminera de cara al Nadal, que
cada
surten aquests
menys,
gustos
però...
més cridaners. Anirem parlant d'aquestes novetats, però ara passem a plana animal perquè ens arriben males notícies des de l'escala.
Hi ha una vaca a l'escala?
Això era així o has muntat tu?
Crec que és herència d'algun gac pretèrit.
Perquè anava a dir, no sé quin animal és aquest.
Jo tampoc m'ho esperava. Però que està bé.
Un dia vas fer un muntatge i vas deixar això com... Saps? S'ha quedat aquí.
O sigui, recuperat
no és la primera vegada que sona això.
Què vols dir? Que no és l'original, aquesta?
No.
La de Matt Wall, amb la vaca de fons. Bé. Com us deia, això sí, parlem d'animals, ara, en aquesta segona part de la realitat paral·lela, perquè tot va començar fa uns dies. Ens arribava un dels documents gràfics més esperats pels catalans, que és el del retorn de la tonyina Trini al port de l'Escala.
D'on està la Trini?
Uah! Uah!
Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo.
Això era gent, doncs, com us podeu... No és la tonyina aquesta, que sentíeu fent aquests crits.
Què diu, Maria?
Doncs clar, això és uns visitants del port de l'Escala que veien aquesta tonyina doncs, i la gravaven i feien el vídeo. Com sabeu, la tonyina Trini visita el port de l'Escala pels vols de desembre cada any des del 2015, amb l'excepció del 2019, preveient ja, suposo, la pandèmia, perquè la Trini és molt avispada, és una tonyina molt viva.
És el que van dir, que ja preveia que hi hauria un mal any i que ja no calia que vingués.
Jo em quedo mar endins, no fos que em contagiés.
Aquest marron de la Covid s'ho mengeu vosaltres.
Exacte, evitem disgustos. La seva visita ja s'ha convertit en una tradició que veïns i curiosos esperen, clar, amb molta il·lusió, i aquest any, a més d'un, ens va sorprendre veure-la ja a principis de novembre.
No m'agrada aquesta música.
Potser ho heu intuït per la música, ja. Perquè es va costant la mala notícia. De fet, ja la tenim aquí.
Ai.
I és que la que vam veure fa uns dies a l'Escala no era la Trini.
No. M'estàs dient que el tall de l'inici de Trini, Trini, que bonica que estàs.
Doncs no era la Trini.
Ai, tu.
La gent que la va veure ara fa uns dies voltant per l'Escala va dir que simpàtica la Trini, que aquest any havia vingut acompanyada de dues amigues, perquè no venia sola, hi havia la Trini i altres dues tonyines. Doncs no era ella.
Jo em pensava que havia vingut amb amigues. Bé, sí. quan ets gran,
doncs
els viatges de l'Incerso, per exemple, els fas amb amigues. Vaig pensar, doncs mira, la tonyina ha dit, anem totes cap a l'Escala.
Doncs res més lluny de la realitat. El responsable de fer pública aquesta mala notícia va ser el meteoròleg Tomàs Molina, trinitista de referència. És una persona que segueix tota l'actualitat de la tonyina Trini, ho porta molt al dia. Molina assegura que cap de les tres tonyines que van visitar l'Escala tenia l'aleta del llom trencada, que vindria a ser el tret distintiu de la Trini. Com us quedeu?
Tiesa. No, però és que...
Ja et veig.
És en Molina qui us ho diu, eh?
Perquè ara tinc una pregunta. La Trini, dius, va arribar abans del que li tocava, però la Trini quan acostuma a venir?
A principis de desembre, no?
A principis de desembre. Sí. Per això va sobtar els curiosos que ha arribat molt d'hora, s'ha avançat la Trini. Doncs perquè no era la Trini. Ens consola saber, però, Candela, veig que segueixes tiesa, però potser et vas destensant, perquè les tres tonyines que es van poder veure a l'Escala eren amigues de la Trini. Són de la colla.
Calla, que no ens hagin vingut a una mala notícia.
Ai, no pensem el pitjor, home, no ho sabem.
La Trini és gran, no?, i a vegades també hi ha pescadors... I...
Fins que no arribi gener i no canvis la Trini...
Ja m'ha generat angoixa. Mira, és que avui està sent un dia informatiu tan fort que jo...
És que us faltava la Trini.
Jo crec que la Trini els deu haver comentat que a l'Escala la tracten molt bé i, doncs, les amigues... Això passa a les colles, doncs, que diuen, ah, doncs jo també m'apunto, jo també vull anar de visita a l'Escala.
Ves a aquell restaurant tan bo que... I vas tu.
I és que la Trini és l'animal mimat de l'Escala. El 2015 va aparèixer ferida al port i els pescadors la van anar alimentant fins que es va recuperar, pobreta. Des d'aquell dia, la tonyina, que fa uns 100 quilos i ronda els 15 anys d'edat, que tu també, Candela, deus ser trinista, perquè has estat molt bé amb això de veure que ja deu ser grandeta.
És gran.
Ha tornat al port de l'Escala per rebre l'escalf dels escalencs, doncs any rere any, que, per cert, la van batejar amb el nom de Trini en honor a la secretària de la confraria de pescadors.
Sembla molt bé.
I no deixem el món pesquer, perquè avui acabarem parlant de persones que se les empesquen que en totes.
Oh, que ben lligats.
I és que ens ha passat parant una efemèride, i és que avui, 9 de novembre, se celebra el Dia de l'Inventor.
Home.
En honor a l'actriu, enginyera i inventora austríaca, la Heidi Lamarr, que entre moltes altres coses va ser la inventora del Wi-Fi. El que per molts és la dona més guapa de la història del cinema, va ser també la ment al darrere de les tecnologies inalàmbriques que avui ens fan tant servei. Ara bé, també, com sabreu, també hi ha molts i molts invents que no serveixen absolutament per res. I aquests són els que ens agraden.
Però s'han d'inventar, eh?
S'ha de tenir el cap per arribar a la idea.
Si algú les inventes, perquè en algun moment va pensar que algun
podria servir.
Perquè és molt difícil.
El que passa és que potser només tenia utilitat per ell, saps?
Sí, esclar.
O ella.
Imagina't, o sigui, proposar-te inventar una cosa inútil ja de saque. Això és gairebé impossible.
Espera't, no us avanceu.
Ah, és possible.
Avui, per homenatjar la Heidi Lamarr i també per celebrar aquest Dia de l'Inventor, us proposo un joc, que és de... Us porto quatre invents.
Vinga.
I m'heu de dir quin no existeix.
Val.
Val? Comencem pel Nose Stylus, que és un llapis òptic, un llapis, val?
Sí.
Que et permet tenir les mans ocupades i escriure amb el nas. Val? És com una mena d'apèndix que tu et pots posar com si fos una mascareta, te'l poses aquí al nas, acaba amb una pinta, amb una punta com rodona, i tu, clar, mentre tens les mans ocupades, imagina't que estàs, jo què sé...
Esmentint plats.
Exacte, o agafant un iPad i a l'altre, doncs, fent la foto a la Tonyina Trini,
val.
Doncs tu, mentrestant, doncs, pots anar escrivint la crònica ja pel diari de l'escala d'això. Aquest seria el primer, el Nose Stylus. El segon, les sandàlies detectores de metalls, que això va molt bé, perquè ja
existeix,
només caminant...
Segur.
Tu ja pots detectar si hi ha un metall o no, que això hi ha molta gent que ja està aficionada.
No has de portar aquell braç. Però... Sí, sí.
Funciona per... Aquests detectors de metall van com inventats o no?
Això ja... No? Això és una... Perquè... Li hauríem de preguntar a l'inventor.
Potser et quedes enganxat a terra, saps què vull dir? Depèn. Depèn
clar, senyor, que hi ha alguna de vostre tresor.
Jo crec que aquest, que també és força absurd, aquest no és de la Heidi Lamar, ella anava per coses més serioses. El tercer invent que us proposo, i que potser és veritat o és mentida, és... Aquest m'ha agradat molt. Un rotador de cucurutxos de gelat.
Home, aquest està bé.
Enteneu? És a dir, sí, tu tens el gelat i el mateix gelat ja et va girant, per tant, tu no has d'anar donant voltes al voltant
del
gelat.
Aquest el trobo molt útil.
Sí, aquest està molt bé.
Jo me'l compraria.
I el quart és Doc FM, que és una ràdio exclusivament creada per gossets. És a dir, perquè ells puguin escoltar els seus programes, els seus podcasts, les seves coses.
Clar, la seva música.
Exacte.
Doncs, també em sembla bastant interessant, eh?
Doncs mira,
jo no et sabria dir quin és el fals.
Candela, d'aquests quatre n'hi ha un que me l'ha inventat, fent honor a la Heidi Lamar i el dia, doncs, avui, que és el dia
el
dels inventors.
I el Marginet.
I el Marginet, també, sempre.
La Marginet.
Quin dieu?
Ah.
Que no has escoltat les instruccions del joc.
No, és que no has escoltat res des que començat a parlar.
Per favor, no m'ho digueu, això, perquè és que estic pendent d'una notícia, que estic, o sigui...
Sí, per coses importants, hi ha coses més importants.
Sí.
Va, doncs va, jugueu-vos-la. Quina jo creieu que és mentida?
Les sandàlies detectores de metall.
Sí, sandàlies? Jo aquesta l'he comprat.
No.
Jo lo del nas, que no li veig cap...
La del nas?
I el cucurutxo, va.
El cucurutxo, doncs el mira, cucurutxo justament és la mentida que no la que no heu dit cap dels tres, que és Doc FM, una ràdio per gossos, que no s'ha inventat, i mira, ja us dono la idea.
Doncs ho trobo interessant.
Tant, sí, senyora.
Via lliure.
Segur que hi ha alguns sons que els... No en tinc ni idea, jo, no? Sí. Vull dir, no he estudiat els animals, però potser hi ha alguns gossos o freqüències que els agrada, segur. Música i tal, i quan estan sols a casa, que, doncs, crec que potser es tranquil·litzarien.
I faries el primer caler, també, eh?
Calla, que no haguem de trucar amb algun veterinari i començar a estudiar el tema.
Aquí estira el fil, eh?
Patentem-ho d'entrada.
Mira, amb alguna adiestrador caní, en fi.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Tardes de ràdio seguint l'actualitat, com dèiem, aquesta última hora que vam de saber que han disparat a l'Eix Vidal Quadras, expresident del Partit Popular de Catalunya, a ple carrer de Madrid. El polític es troba estabilitzat, està traslladat a l'hospital. De moment no, encara no es coneixen més detalls del que ha passat, però estarem molt pendents de totes aquestes informacions que ens arribin des de Madrid. Recordem, a l'Eix Vidal Quadras, expresident del Partit Popular a Catalunya, es trobava en ple carrer de Madrid i s'hauria apropat una persona i li hauria disparat un tret. De moment, com dèiem, el polític es troba estabilitzat, està traslladat a l'hospital i no es coneix encara més informació al voltant d'aquest fet. Us anirem informant de tot el que vagi passant. Ara nosaltres seguim aquí a l'altra actualitat del Fabricació Pròpia amb més notícies. En què li preguntem a l'Uri què l'angoixa...
Què et preocupa?
Què et preocupa, Uri?
Avui m'agradaria aclarir un tema que té tants defensors com detractors, que és la propina.
Pon un dólar, tu també.
No doy propina.
¿No das propinas?
No creo en eso.
¿Tú nunca dejas propina?
Bueno, no doy propina, solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda.
Recordareu aquest fragment de la pel·lícula Reservoir Dogs? Sí? Ubicats?
Sí.
Abans d'entrar en matèria, jo necessito saber el vostre posicionament sobre la propina.
És delicat, eh?
És delicat, és un perfecte, tema delicat. Hi ha debat.
Home, sí, hi ha tot un debat al darrere.
Clar, que Estats Units són el que...
Oblideu-vos de conceptes preestablerts i prejudicis. Vosaltres mateixos, en general, què feu?
Jo crec que la propina va pel servei, sobretot el que pagues és el servei i l'atenció. Per mi, si el servei i l'atenció és bona, acostumo a donar propina. Si la meva butxaca aquell mes ho permet, perquè sóc autònoma i la vida va com va.
Val, però ja tenim un criteri que és un tracte...
Intento premiar el bon servei, sí.
Marta? Jo normalment als restaurants no en deixo, la veritat, a no ser que ens hagi agradat moltíssim el tracte, que bé, hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, i a més ja t'arriben uns preus quan t'arriba la nota que ja dius, és que jo crec que aquí ja hi ha, sí que és veritat que...
Vàries diu, propines.
Exacte, ja hauria d'incloure la propina, això. Sí que és veritat que si alguna vegada doncs demanes menjar que te'l portin a casa, doncs sempre dono propina a la persona doncs que me'l porta. I que...
Només propina en el cas de menjar, eh? Estem parlant de restaurants?
No, jo ho pregunto obert, en general. Quan doneu propina?
El carnisser, escolta, m'has atès molt bé, propina.
Ets molt simpàtic. Que sé,
a vegades passava molt als taxis, per exemple. Els taxis cobre-se...
Arrodoneixes.
Sí, als taxis jo ho faig, això.
Per tant, estàs a favor de la propina, Mercè, en general.
Sí, veig que ha estat bé, que ha estat a gust.
El servei, el que dèiem.
Sí, endavant.
Per què em preocupa aquest tema? Us preguntareu. Des de la pandèmia, l'augment del pagament amb targeta o amb l'aplicació mòbil ha provocat una davallada de les propines perquè la gent no paga en efectiu. I normalment es fa allò de la targeta, de dir, bueno, doncs et puc pagar la propina amb targeta, però... Jo desconfio d'això, no saps mai on va parar.
És veritat que hi ha negocis, hi ha botigues que quan tu ja introdueixes la targeta per pagar, et diu, vols arrodonir l'import? I això a mi també hi ha vegades que em fa sospitar, perquè dic, quina seguretat tinc que aquests diners... Exacte, aquests diners on van?
Jo crec que s'ho quedi la persona X que m'atès perfectament.
Home, però
i que...
sí, però això es deu
però quan ho dones
en
efectiu, creus que també la persona s'ho quedarà? Perquè
normalment,
a vegades potser la persona...
No. Jo he treballat a Austràlia molts anys i normalment hi ha el que se'n diu un pot, i es reparteix de forma més o menys equitativa, si és que no hi ha a vegades necessitats de l'empresa de...
Clar.
Acabar d'aprofitar aquells ingressos extra per arrodonir coses, o jo què sé, un imprevist.
Claro.
Normalment no acabes premiant la persona, sinó el conjunt de l'equip, que tampoc està malament. L'usuari de TikTok, l'hostelera Cabreada, ens dona un valuós consell per tot aquell treballador d'hostaleria que vulgui optimitzar la propina en el cas poc probable de cobrar en efectiu.
Chicos, un truquito para que te dejen todo esto de propina.
Todo esto, ¿eh?
Ara us explicaré el vídeo com funciona. Per entendre aquest valuós briconsejo de precarietat laboral, us poso en situació. Tenim un vídeo de TikTok, un primer pla, amb el típic platet que et porten al canvi, i que en aquest cas el canvi és d'un total d'un euro i mig. Uh-huh. D'acord? La clau, segons l'hostelera Cabreada, és la quantitat i el valor de les monedes amb les que tornes al canvi.
No le des una moneda de un euro y una de 50, porque se llevan la de euro. Así te lo dejan todo.
Què?
Que tornis xavalla, diguéssim, és a dir, que desglossis, no? Clar, monedes de 20, de 10...
Què fa aquesta ment preclara de Wall Street? Et torna un euro i mig amb dues monedes de 50 cèntims, dues monedes de 20 cèntims i una moneda de 10 cèntims. Elimina del plat aquells elements que són llaminers, com ara les monedes d'euro, que l'ull el veu ràpid, l'euro,
clar,
saps? Perquè ulls inexperts tot sembli xavalla prescindible, no?
Està bé.
A partir d'ara, aneu en compte...
Que t'he mirat tan atentament que la meva mirada t'ha donat com senyals de que t'havia dit alguna cosa, no?
Truc però aquests del directe, saps?
M'està encantant la secció.
Bé, doncs t'agradarà més aquest final.
M'agrada perquè l'Uri riu de la seva pròpia secció, no?
Li agrada.
No, perquè no li està agradant la secció. Llavors, bueno,
veritat.
Està ben pensat, això, és veritat.
No sé acceptar els compliments, llavors no ho gestiono gens bé.
Això ens passa a la majoria de persones, que
això
un dia
hem de parlar.
Sí, jo crec que és una entrevista amb algú que sigui expert.
Parlem-ho ara, tallem aquesta secció i parlem ara d'aquest
tema. Perdoneu, acaba, que sempre tallo jo.
Jo recomano anar en compte amb el canvi, perquè aquesta usuària de TikTok té més de 177.000 seguidors que sense cap mena de dubte aplicaran els seus consells de... Jo crec que és neuromarketing, això, directament, piratejant les vostres ments per aconseguir la màxima propina. Per tant, si us tornen al canvi amb una muntanya de monedes d'un cèntim, tingueu la paciència de comptar-ho, no fos cas que hi hagués un dineral.
Ah,
fins aquí
també està ben vist.
El briconsell d'avui. Ah. És la música de briconsell.
És que
és un homenatge a gent de la nostra generació.
Tu ho deies, oi, això?
Però cada dissabte i diumenge es continua fent, de fet.
I se t'ha quedat alguna cosa?
Hi havia un briconsejo de jardineria sobre hibiscus i hasta aquí puedo leer, perquè no...
Sí, és una cosa que a mi jo també...
Aprens paraules noves, com hibiscus.
Clar, però ja està, jo també l'he mirat molts anys i m'agradava enganxada, però després era incapaç de
recordar.
De recordar què en feia. Llavors, cada vegada que se'm trencava alguna cosa, era...
D'entrada, has de tenir un nombre ingent d'eines i espai per dur a terme tot el que et planteix. Mare de Déu, la caladora...
I consejos de Terrassa arribaven, no?
Sí, però aquell home és que ho feia tot molt senzill i després quan tu t'hi posaves... Era impossible, o sigui, no et quadrava res, les mides, et feies talls, era horrorós.
Per arribar a la part divertida de tot el procés, hi ha moltes parts que no molen abans.
Moltes parts prèvies.
Però després lo xulo era aquell que feia figura... Ah, no, això era una altra cosa, era Art Attack. Era confós dos conceptes.
El Manitas.
Això era divertidíssim.
Una cosa infantil amb una cosa d'adults, però està molt bé.
Art Attack és el menú infantil de McDonald's de Bricomania. És com... Com introduir els nens,
al
bricolatge.
A les arts plàstiques.
Aquesta divertidíssim.
Vale. Happy Meal.
Happy Meal. Vinga, va, mira, menjaré un Happy Meal, per cert, que no he dinat. Seguint en Puigdemont. 5 minuts per arribar al punt de les 3. Res, fem una petita aturada, fem una queixalada, una mandarina que ens ha...
Ara te les agraïm,
perquè porta'm-la, sí. I a la tornada fem penúltima hora, aquí al Fabricació Pròpia.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel i, com sempre, doncs, fem un recorregut avui per alguna de les nostres corresponsalies de Fabricació Pròpia. I avui anem a parar aquí ben a prop, a la perruqueria Tisores de Sants, perquè ja hi tenim la nostra enviada especial, la Sílvia Santalla. Sílvia, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé.
Què tal? Molt bona tarda, Sílvia. Escolta, com van les revistes avui del cor? I mira, et volia dir del cor i no tan de cor, perquè diria que hi ha algun diari, crec que és el Periódico, que les primeres pàgines es fan ressò de l'aniversari avui de la Belén Esteban.
Al·lucina. Pues sí, l'aniversari dels 50 anys de la Belén Esteban està en el candeler.
I què ha estat? És de lo més comentat o no, Sílvia, avui, aquest aniversari?
Sí, aquest i la tiara de la reina, on apareix en la portada de Lola.
Sí.
Que buf, quina... I com ha anat amb aquesta corona tan brillant.
Però escolta, la reina Letícia, no? Diu Sílvia.
Perdona.
No, tranquil·la, perquè crec que ha estat a Noruega aquests dies.
Sí, però bueno, que diuen que home, aquesta dona tan amb tanta ostentació.
Ja.
Per favor.
I aquest és un dels... Ja. Val. Sí, clar. Jo, la veritat, encara no tinc la imatge al cap. Mira, just avui que fem l'espai de revistes de notícies del cor amb el Jaume Borja, li preguntarem aquesta dada, però això és del que més es comenta, aquí a la perruqueria.
Sobretot la Belén Esteve i el tema de que com acabarà tot això, del pacte aquest del govern.
Clar, aquest acord, no? Aquest acord Junts-PSOE, que avui ja s'ha validat, diguéssim, amb l'amnistia, verificació internacional...
Sí. La gent està una mica preocupada, la veritat. No, yeah. No sé com acabarà tot això, no sé.
Explica'ns també, a veure si, no sé si hi ha algun altre tema que també es comenti aquestes darreres hores. Ara, sempre que connectem amb la Sílvia, ja sabeu, la nostra corresponsalia, des de Tisores de Sants, ara esteu tancats, però, Sílvia.
Estem a punt d'obrir, ja.
Esteu a punt d'obrir.
Sí.
I com tenim la tarda?
Bueno, complicadeta, sí, gràcies a Déu, anem tenint feineta.
Sí?
Sí.
I què tenim més, avui, tallats de cabell o betint?
Tenim de tot. Tenim algun tint, tenim algunes balayages, algunes metges.
Es balayage, que és aquest tint, no? Que
està molt
d'això. No sé què és això.
Sí, és com rosset. Bueno, Sílvia, explica'ns-ho, que potser, mira, l'Uri està una mica perdut.
Estic interessat.
Sí, és, mira, és una cosa molt natural, on comença amb el teu color de cabell i acaba amb unes puntes molt més roses, però supernatural.
Com un difuminat.
És el que porto jo.
Exacte, molt difuminat i queda molt, molt maca.
No hi ha colors de tardor o d'hivern? No sé si existeix això.
Mira, sí, i tant. La gent tira molt cap als coures.
Coure,
clar, color de tardor.
Clar.
De tardor, sí. Ataronjats, vermells, algun vermell, però els coures són els reis aquest any.
Mira, Sílvia, i aprofitem-la, perquè sempre ho comentem amb tu quan connectem, el tema de la tardor, que és quan normalment sempre s'ha dit que s'acau més el cabell. No sé si tu tens algun consell per tota aquella gent que se li caigui molt el cabell ara, en aquesta temporada.
Doncs mira, sobretot cuidar-se'l molt, una bona alimentació i bueno, no està de més alguna que altra vitamina. Millor presa que no pas tòpica. I mira que vaig contra la meva butxaca, però donen millor resultat, francament.
Doncs mira, escolta, ens ho guardem totalment. Sílvia Oliver, com sempre et demanem aquesta previsió del temps i del trànsit des de Tisores de Sants a aquesta hora?
Bueno, el trànsit sembla que de moment bastant fluid. Quan sigui més tard potser canvia.
Es complicarà la cosa.
Sí, i el temps, pues, no sé, podria ploure una miqueta, no?
Sí, té pinta.
A mig no veu, a veure si plou.
Això no va bé pel cap, per això? Quan surts de la perruqueria?
No, clar.
Fa tanta falta. Si no, com si ens tallen a l'aigua o fem restriccions, com rentarem nosaltres el cap?
Ah, també és veritat.
És veritat, que diuen que ja estan regulant la pressió de l'aigua, Sílvia, que jo no sé, que sí.
Uf, trigarem una hora a rentar un cap, mare meva.
Bueno. Sílvia Oliver, com sempre, un plaer parlar amb tu des de la nostra corresponsalia, des de Tisores de Sants, de Barcelona. Que vagi molt bé, Sílvia. Molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Que passen de les 3 de la tarda, jo m'estic desintegrant per moments, ja no sé com
posar-me. T'estàs fonent.
M'estic fonent.
Sí, quin era aquell ninot de neu que es fonia en una pel·lícula?
A l'Olaf.
Potser ets l'Olaf. Ara mateix t'estàs fonent.
Gràcies, Candela.
T'estimem.
Va, que anem cap on anem?
És que a més portes una mandarina, és que clar, em recordes com el nas de l'Olaf.
Tantes coses pendents ara mateix.
Anem cap al 9 de novembre, però de 1958. Era diumenge i l'alcalde de Barcelona d'aquell moment, que era el Josep Maria Porcioles, estudiava... Home. Què, t'ha vingut present? Sou amics?
És que...
Éreu amics?
No. No sé, m'ha vingut present, temes que... Rumors.
Rumors.
Sí.
Doncs bé, estudiava...
Que té a veure amb percentatges.
Doncs estudiava a fons els plànols de les obres de remodelació de la plaça de les Glòries, una plaça que encara li quedarien
moltes obres en un futur.
Des del 58, eh?
Sí.
No acabem de trobar el 2017.
No, vull dir... En fi, mentre Gallina Blanca feia el seu peculiar sueldo en escafé per a tota la vida.
Oh! Ostres! Sitting in the morning sun,
I'll be sitting. Atenció als premis, perquè us deixaran amb el cul tort. El primer premi...
Ah, sí?
El primer, tot el que diré, és el primer premi. Consistia en 1 milió de pessetes.
Vinga.
En un xalet amb jardí, piscina, garatge, mobiliari, nevera elèctrica, radiogramola i estris varis.
Però...
Si tu t'entraves amb un xalet ja tot, oh,
ara,
tot perfecte,
no es
preparat.
No especificaven on era, això?
No.
Endavant.
No, clar.
Endavant.
Si et posaven el xalet...
Però tu, radiogramola, eh?
A l'Espanya sí, no, podria, sí, saps? Però...
I estris varis.
I estris varis.
Sense concretar.
Sense concretar.
A la cuina, estris de cuina.
Estris de menaje de lo
varo. També et donaven un cotxe Seat últim model.
Corai.
Sí.
I un viatge a Amèrica de 15 dies per a dues persones amb un avió Super Constellation.
Perdona, què és un Super Constellation?
No sé, devia ser un model.
Tu que saps d'avions?
Sí? No em sona, no tinc referència d'aquest.
Doncs mira, apunta't a l'avió Super Constellation.
Però jo amb el milió de pessetes, a dia d'avui, eh?
Ja fas.
Mare de Déu.
Amb 6.000 euros, avui tampoc et dic que facis
bueno,
gaire
si
cosa.
Però... Si tu me'ls dones ara mateix, jo te'ls accepto.
Ui, era d'hèlices, el Super Constellation?
Clar,
un avió d'hèlices?
I què? Preciós.
Harque. Puntuació.
Bueno, bé, es veu que era una bona màquina i en principi ja no existeix. Era de la línia d'avions Lockheed Constellation.
I podies posar un tigre a sobre, també.
Sí, un tigre i un cotxe a sobre.
Era preciós.
Mentre que el segon, tercer i quart premi consistia cadascun en un pis, una moto scooter i 30.000 pessetes. O sigui, que si tocava el segon, tampoc cap problema.
I els 30.000 també te'ls accepto
no
ara mateix.
No et posaves a plorar, no?
No, senyora.
I per participar-hi només havies de comprar sobres de pastilla, bé, crem, i en cada pastilla anava un número, i com si fos la loteria Nadal, després feien un sorteig.
Cosa que divertit.
Ho trobo meravellós, perquè a mi, jo soc superfan d'aquestes pastilles,
sí,
perquè com que
molt.
Jo no sé cuinar, poso allò i allò...
Cuinen per tu.
Sí, cuinen per mi, i almenys allò dona bon sabor. Per cert, com que era cap de setmana, era un dissabte, el diari sabia que la gent perdia més temps llegint-se'l, perquè clar, és festiu...
Invertia.
Clar, inverteixes més temps. I com que tenia més temps lliure, què fas quan també tens més temps lliure?
Ja està.
A part de llegir el diari. Que està en què?
A fer crem.
No.
A quina època? El 58?
El 58, sí.
Què devien fer aquella època?
Què feien?
Menaje, compres
utensilios.
Vegades.
Ah, sí?
Ah, roba. Ah, mobles, roba.
Mobles.
Gastar-se diners.
Capitolio.
Capitolio. Així que avui sí, tornem a jugar al Precio Justo versió almacenes Capitolio.
Ai, que bé.
A veure, avui, ho dic directament. Avui, com que vull que guanyi algú més, que no sigui la Mercè, que és cada dia, i la Marta fent trampes...
Uri.
Guinyo, eh? Guinyo.
Estàs notant que això va per tu?
Va, quina responsabilitat.
Avui farem el concurs exactament com es feia el Precio Justo, que és com tu sempre reclames que es faci.
Val.
És a dir, qui s'aproximi més al preu d'aquella època, de
sense passar-se.
Capitolio, el 58, però no es pot passar. Si et passes...
Perfecte.
Gustim on volia, finalment. Vale?
Venga, com no guanyis així, jo ja no el tornaré a fer mai més.
Segur
perquè...
que no, Candela.
Llavors, faré només 3 productes, si hi haurà un quart, només en el cas de desempat.
Va, em sembla perfecte.
Desempatar, d'acord? Va, comencem amb el primer, impermeable opaco plástico para niña. Un impermeable.
Un
de tota la vida.
Sí. De plàstic.
De plàstic 1958. Per nena opaco. Vinga, va, Uri.
Ja, ostres, a veure.
58, jo dic... 50 pessetes.
50 pessetes. Marta?
100 pessetes.
100 pessetes. Mercè?
200 pessetes.
200 pessetes. Doncs la resposta correcta és... 45 pessetes.
Ai, Uri!
Quina ràbia!
Si no hagués canviat el format del joc per adaptar-lo a tu...
Ho accepto.
Ja t'està bé.
Les normes són...
És que, clar, la primera...
Queda desert. De moment no tenim ni un punt. Vinga, va.
És el meu gos en un pos.
Seguim. Gavant és una espècie de gabardina, d'acord?
Perfecte.
En forma recta, en xevoit. Això ja no em digueu què és. El xevoit per a caballero. Quin preu em diríeu que tenia el Macenes Capitolio el 1958? Uri,
és, si és en forma recta...
Sí?
Perquè si no és totalment diferent, jo diria que... 1.000 pessetes.
1.000 pessetes. Marta?
El fet que sigui en Chevoit li dona caché...
Potser no ho he tingut en compte, eh?
No, jo dic 120 pessetes.
Què vols dir, que és pitjor, en Chevoit?
Diu que l'Uri diu... Ai, Déu meu. I Mercè?
Jo 500 pessetes.
500 pessetes. I la resposta correcta és... 852 pessetes. S'hi aproximaria a l'Uri, però la Mercè és la que s'hi aproxima més per sota. Per tant, punt per la Mercè.
És que, Uri...
La norma t'està matant.
No, no, però és justícia.
I anem amb el tercer i últim producte. Zapatos modelos novedad en box calf, piso bloc...
Són paraules aleatòries?
No, no, són paraules que hi havia allà, però com
elefante,
que no... Elefante, com que no ho entenc, jo ho dic igual. Box calf, piso bloc, o suela cosida...
Què? Què?
Torno a començar.
Oh, opcional, eh?
No, no, és, sí, zapatos modelo novedad...
Sí, val.
En box calf, que suposo que estàs calfant els peus,
val,
jo què sé.
Perfecte.
Piso bloc, o suela cosido Goodyear.
Però no era en tractor.
No,
veure, són les sabates.
Però Goodyear és pneumàtic, eh?
Unes sabates.
Això és bon gènere.
Podien ser en negre o en marrón i tenien diferents models i eren per home.
Són les sabates.
Vinga, va, unes sabates. Qui vol començar? Sempre dic Uri, però no sé si això et beneficia o et va a la contra.
Va, 500 pessetes, dic jo. 500.
La Marta diu 500 pessetes. Uri.
300.
300 pessetes.
Va, jo 250 pessetes.
250 pessetes i la resposta correcta és...
Ai.
Per primera vegada a la història del Precio Justo en Atenes Capitolio de 1958, la única persona que ha donat el preu exacte és la Mercè. Oh. 250 pessetes. Meravellós, meravellós. Per golejada...
Però què t'agradaven a tu, aquestes sabates?
No, jo m'estic... Jo sí que... Ara m'estic donant compte que sí que sóc una dona d'antes.
No, jo crec que eres qui posaves...
Que porto una dona d'antes dins.
Jo crec que marcaves els preus amb l'Atenes Capitolio. Vull dir, tens algú qui treballava i estaves marcant els preus.
Sí, la gent que maneja s'ubica.
La que maneja, sí, sí. Vinga, va, continuem amb el diari, perquè un professor de Califòrnia feia una important afirmació. It's understood that Hollywood sells
Californication.
Red Hot Chili Peppers. L'afirmació era que hi havia milions de planetes habitats per éssers racionals.
El doctor...
Milions, o sigui, perfecte. No sabem si hi havia milions de planetes, milions d'éssers, però eren racionals. El doctor que ho afirmava es deia Melaine Calvin, de la Universitat de Califòrnia, i segons ell, la majoria d'aquests éssers vivien en altres planetes, estaven molt avançats, gairebé tant com els humans a la Terra. A més, també podien. Atenció, perquè m'agrada molt el que diu que fan.
El detall,
és com si els hagués entrevistat directament, perquè diu... Poden veure, com nosaltres, poden escoltar, poden pensar i poden cantar.
Ah, cantar.
És important, aquest matís final.
Almenys que afinin més que el 90% de la humanitat, perquè, si no, després, per posar-nos en comunicació, en contacte amb ells, ens rebentaran els
tímpans. Ells sí que podien fer allò de Coldplay i fer-ho bé.
Segur, enviar la nota.
Aquella nota, ja no sabia per on anaven els trets. Va, i acabem amb una notícia molt nostra. El dia de la ràdio. Súbeme la ràdio, que esta mi canción. No m'importa nada. Actualment el dia de la ràdio se celebra el 13 de febrer perquè és el dia mundial de la ràdio, però el 1958 se celebrava el mes de novembre. La festa es faria el dissabte següent, o sigui, és aquest, estic parlant del dia...
Setmana vista.
Un dissabte, exacte, setmana vista, i seria una gran gala que serviria per recaptar fons que s'invertissin a la lluita contra el càncer. Durant el transcurs de la festa s'entregarien els premis anuals de ràdio concedits per la revista Ondas, i es faria públic el guanyador del concurs de les novel·les radiofòniques i també el Gran Premi Nacional del Disc. Però és que, a més, l'any 1958, la gala comptaria amb una desfilada de models d'alta costura i un sorteig de múltiples regals entre tots els assistents, perquè la majoria d'assistents pagaven entrada, ja que recaptava fons per lluitar contra el càncer, i eren gent normal de carrer. La mateixa gent normal de carrer que acaba escoltant la ràdio cada dia.
Això és un tros de festa,
És un tros de festa, un tros de gala, que jo crec que estaria molt bé recuperar aquest format. I també s'entregaria el premi a Don Pedro Balanyà, la primera medalla d'or de Ràdio Barcelona. Per últim, això aquí ja no hi caso tant amb aquest últim apartat, perquè diu que la Gran Gala també feien... havien preparat un festival taurí que es faria a la plaça de les Arenes amb la participació, doncs, de moltes figures del món del toreig.
Que es van passar de frenada.
Sí, que dius...
A l'època...
A veure, no, però no diversifiquis la gent. Vull dir, tu tens una gala, la fas en un lloc, ho concentres, perquè després quan dius, ara que acaba la gala, aneu-vos en tot a les Arenes.
Fa mandra.
La gent es perd per la meitat del camí.
Ràdio amb desfile d'alta costura, que ja és poc radiofònic, i toros, després.
Bé, en fi, però molt a favor de recuperar gales així de la ràdio, perquè al final la ràdio és de la gent que l'escolta.
Sí. Doncs, Candela, m'encanta amb aquesta reclamació. Donem per tancades les notícies vintage d'avui.
No en tinc més.
No.
Seguim, endavant.
Seguim, me l'invento, eh? No, no, hem de tornar a l'actualitat. Però aprofitem i anem a publicitat. I abans d'anar a publicitat, Jarque, explica'ns amb qui faràs la digestió.
Avui parlarem amb el Marc Alòs de caganers.com.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minut ara mateix, que passa d'un quart de quatre de la tarda, Jarque. Mm-hmm. Si hi ha una figura de consens a casa nostra, a Catalunya, no és Carles Puigdemont.
No.
Ni Salvador Illa, ni Gerard Quintana.
Tampoc.
Ni Serrat.
Mm-mm.
Ni Tomàs Molina.
Tampoc.
Ni tan sols Messi.
No.
Però és que tampoc ni estem parlant dels germans Estopa.
Res més lluny de la realitat.
Saps qui uneix a tots els catalans?
Digue-m'ho tu.
El caganer.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Hi ha d'haver-hi escorça i molsa i un poblet ben nevadet. I un riu de paper de plata i pastorets i pastoretes al voltant d'un...
Clar, tots aquests personatges, Mercè, que tu has mencionat, tenen la seva versió caganera a caganer.com, que ja s'ha convertit en un dels al·licients de cada Nadal. Veure aquestes novetats, els personatges públics que s'han guanyat tenir, doncs, la seva figureta de caganer, i buscar els clàssics que sempre acaben triomfant. De fet, ahir els companys de caganer.com van presentar aquestes novetats i per això avui és un plaer saludar el dissenyador de caganer.com, que és el Marc Alòs. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, explica'ns una mica aquest catàleg de caganer.com. Quines són les novetats d'aquest 2023?
Doncs vine, afegim al nostre catàleg una trentena noves adquisicions o nous dissenys de caganers per formar part de la nostra família caganera.
Uh-huh. Quin diries? A veure, per on van una mica aquests nous caganers, per exemple, del món de l'espectacle? Quins caganers s'incorporen?
Pel món de l'espectacle, a veure, així com, per exemple, amb la vessant cantant tindríem la Amy Whitehouse. Estem treballant també amb la Taylor Swift, així, mm-hmm, cantants, eh?
Sí.
Després, a veure, en el món cinematogràfic, doncs, podríem dir Les Rec o el personatge de Grinch. I, bueno, així n'hi ha molt més. Dintre de Barris d'Essen, per exemple, el Monstre de les Galetes. Vull dir, ja veus que també anem a per molts públics diferents, eh?
Clar, i pel que m'estàs parlant, des anys molt, molt atemporals, no sé si hi ha, per exemple, els Tiets, que aquest any, doncs, amb el seu hit, doncs, ha estat una mica la, la cançó de l'estiu, si també els incorporeu a, al planter de Caganer.com.
No hem arribat a tant, no. Com tu bé deies, busquem també personatges que sí que puguin ser una mica temporalment més llargs, no? Perquè el problema moltes vegades de que quan una notícia és notícia a l'estiu o a l'abril o així, és que moltes vegades arribem al Nadal i poc ens en recordem ja del que ha passat a l'estiu, no? Perquè, hosti, passen tantes coses durant l'any avui en dia i rebem tants inputs de tot arreu, que és molt difícil. Sempre expliquem que cada cop l'actualitat l'hem de fer més tardana, no? Més tard, perquè si no, les notícies volen i corren i aquell personatge que et pensaves que seria la bomba ja no ho és.
L'heu de descartar, no? No sé si, clar, potser la cantant catalana internacional, més internacional, Rosalía, aquesta suposo que sí, no? Que la tenim en plantilla.
Sí, ja fa un parell d'anys, quan va guanyar, fa un parell d'anys o tres, quan va guanyar els Grammy, ja la vam fer en aquell moment. Doncs va ser tot una explosió, no? I trobar un nou públic que coneixia els nostres caganers. Però bueno, és com tot, eh? Tot té una pujada i una baixada, no? Com més forta és la pujada, també més forta és la baixada.
Clar, i ara estava pensant també en figures com, per exemple, Xavi Hernández, que en el seu moment en el Barça de Pep Guardiola segurament es venia molt, va tenir uns anys que va estar una mica més a la baixa, i ara que torna a ser entrenador del Barça, suposo que és una figura que també torna, no?
Exacte. Bueno, són figures d'aquestes que les has fet com a jugador i ara el tenim com a entrenador, no? El Messi també és un cas clar, no? Que l'hem anat fent, ostres, del Barça, del Paris Saint-Germain, ara de l'Inter de Miami, igualment de l'Argentina i amb la Copa, no? I amb totes les seves vessants ha funcionat, no?
Clar.
Hi ha personatges que són molt estimats i que els segueix molta gent, i altres personatges que, bueno, que triomfen en el seu moment i tenen aquell període curt de vida.
Quins diries que són aquells caganers que tenen èxit independentment de l'actualitat? És a dir, que sempre funcionen i sempre acabeu venent els Nadals, Marc.
Clar, per exemple, el tema de còmics, superherois, el tema de personatges universals, vull dir, pot entrar des d'escultures a personatges o músics mítics, no? Uns Beatles, uns Rollings, tipus així, doncs funcionen sempre, són temporals. Jo crec que els tenim tots integrats dintre nostre i funcionen sempre. Són peces que dius, ostres, potser no fem un bombazo, entre cometes, no? Allò de dir, buah, aquest any... Però saps que són personatges que perduraran dintre del nostre catàleg per sempre, no? Altres personatges, doncs, com el que dèiem, no? Personatges molt joves del futbol o de dins de la política, sabem que tenen una vida que no sabem quina és, perquè, per exemple, el Messi ha durat des de que tenia els 18 anys fins ara i crec que encara durarà, no?
Clar, però, per exemple, Messi, Marc, ha anat canviant i ha anat evolucionant també la seva imatge al llarg dels anys. Suposo que això també ho heu d'anar actualitzant.
Bé, també hem tingut que anar fent, doncs, el Messi que portava els cabells llargs, el Messi que anava sense barba, el Messi que ara va amb barba, no? Pues, canviant totes les facetes, sí, tant.
I clar, suposo que nosaltres o els espectadors agraïm aquests canvis de look, per dir-ho així, però vosaltres que us dediqueu no a fer les figures, us deu jugar una mala passada, no?, en aquest sentit.
No, perquè... al final forma part del nostre joc, no? El que hem de pensar sempre com està recordant la gent aquell personatge. I si en aquest moment el recorden amb barba o sense o amb el cabell llarg, doncs hem de fer allò, perquè si no al final es tradueix en que no els agrada la peça o no hi ha venda, no?
Clar.
Llavors la nostra adaptació ha de ser sempre, ja ho sabem de cada any, és veure si ha canviat algun dels personatges i canviar-lo, no?
Clar, mira, ara que estàvem parlant de personatges més atemporals, personalment a mi m'encanten els caganers, caganer.com, faig sempre la visita doncs ara als vols del Nadal, i mira, l'últim que em vaig quedar va ser precisament un astronauta, doncs perquè vaig anar a visitar bé la NASA als Estats Units, i doncs tornant, doncs el típic regal doncs per Nadal que vols fer els amics amb qui vaig compartir viatge, doncs va ser precisament el caganer d'un astronauta. I vull dir que també funciona, no?, més enllà de per col·locar-lo al pessebre, sinó també com a peça de col·leccionista.
Sí, i tant. Bueno, últimament Nosaltres ja de fa un parell d'anys, després del Covid, hem tingut la possibilitat d'obrir 5 botigues a Barcelona, una a Madrid i l'altra a Platja d'Aro. Això ens ha donat i ens hem donat compte de que és un personatge que ja ha sortit d'aquests Nadals, ha sortit del pesebre, s'ha independitzat, ja viu com a figura sola, és una icona catalana. Crec que a tots els catalans, i com tu bé deies, amb la referència que has fet a l'astronauta, doncs ens agrada regalar.
Sí.
I per què? Perquè és que és diferent. És un personatge, pues, això, està cagant en una posició que dius, ostres, no? I a més, que segur que quan tu vas regalar aquest personatge als teus amics, vas arrencar rialles.
Home, esclar, és que és un regal perfecte. Perquè, no? És a dir, quedes molt bé perquè, bé, per l'acudit, però després també et serveix, doncs, per explicar tota aquesta, no, la cultura catalana i la tradició catalana, que també està molt bé que exportem, mira, en forma, doncs, de caganer, en aquest cas. No?
Avui en dia regalar una cosa i que la gent tregui un somriure i canviïs l'estat d'ànim és molt complicat, eh?
Oi tant, oi tant, oi tant. Sí, és pràcticament màgia. Escolta, exacte. També m'ha cridat molt l'atenció que llistaves totes les... Digue'm, perdona.
Dic que podríem dir que són petites figures màgiques.
Oi tant, no? Oi tant, que desperten un somriure a tothom. I això sí, això no, i no falles, no? Que a vegades dubtes de si funcionarà o no funcionarà el regal, i en aquest cas el caganer funciona sempre.
Sí. Sí.
Marc, m'ha cridat també molt l'atenció preparant l'entrevista, i tu també ho comentaves, aquesta botiga que heu obert a Madrid. Com funciona? Us funciona bé? I si teniu les mateixes figures que teniu aquí, i si la gent també, doncs, us ha comprat aquesta tradició tan nostra, tan catalana.
Sí. De fet, és el que estàvem parlant, no? De figures que està trencant esquemes en aquest sentit, i pensar que un producte tan català com el nostre no pugui estar en altres llocs que no sigui Catalunya, no? I en aquest sentit ho vam voler provar. La veritat és que funciona molt bé. Funciona tant amb la gent autòctona d'allà i pensa que per allà passa tothom, no? Tothom, vull dir, tothom a nivell català, per exemple, molts amics que van a Madrid sempre m'envien la foto. Hosti.
Clar, és que a més em sembla que hi ha un caganer gegant, no?, a l'entrada. Pot ser o m'equivoco?
Manem?
Dic, pot ser que hi hagi un caganer gegant a l'entrada, o m'estic confonent?
Sí, tenim un caganer ja a l'entrada, sí. Tenim un caganer, bueno, ara a Madrid ja tenim un caganer quasi de 2 metres.
És que això és espectacular.
A l'entrada, el que tu deies, sí, no.
Mira, recordo també que hi vam viatjar l'any, bé, aquest any, i el vam veure, i és que és això, vam fer la foto i la vam enviar als amics perquè crida molt l'atenció, de fet.
Sí.
Marc, vosaltres al web el teniu en 5 idiomes, per tant això també és prova, doncs, que el caganer, doncs, està conquerint el món.
Exacte. Pensa que nosaltres tenim un web, un e-commerce, i canviem arreu del món des de l'any 1999, que no existien ni Google, ni existia Facebook, ni existia Instagram, no? Vull dir que amb això ens vam avançar els temps. Sí. No és la nostra font d'ingressos més gran, evidentment, però ens ajuda molt a donar-nos a conèixer, que això és el més important, no? Que la gent sàpiga que hi ha aquestes figures, que si venen cap aquí, doncs, les podran comprar a Barcelona, tot i que a través de la web, evidentment, enviem arreu del món, eh?
Uh-huh. Ara estava pensant també, clar, hi ha figures, com tu comentaves, Amy Winehouse, per exemple, que una vegada han traspassat... no sé si en algun cas n'heu hagut de retirar alguna o no, o es mantenen, o fins i tot es venen més.
No, és el que parlàvem dels Beatles, dels Rollings, esdevenen clàssics, no? De gent que li agrada aquesta música, de gent que són seguidors seus, fans, que moltes vegades no troben una figureta seva amb un tamany així que la puguin tindre en un lloc, saps?, en una vitrineta on tenen tots els seus elements favorits, no? Doncs, bueno, a vegades amb el caganer, quan els mires de front, tampoc ho sembla un caganer, no? Si el poses de perfil, sí. I llavors, doncs, hi ha molta gent que també ens els col·lecciona per això, no? Perquè pot tindre molts dels seus fans, no? Molts dels seus ídols, sí, així retratats.
En format caganer.
Adequat, no? Exacte.
De fet, no t'esperes, clar, veure, doncs, el teu ídol en aquesta posició, no? Escolta, Marc, quan hem presentat l'entrevista ara a primera hora, clar, ens hem fet una pregunta. No sé si vosaltres feu caganers sota demanda, és a dir, que diguis, ostres, doncs m'agradaria molt, per sorprendre a la meva amiga o algun familiar, de dir, oi, no sé si li podríem fer un caganer.
Mira, això ho havíem començat a fer, però no hem trobat la manera de ser àgils. I llavors, amb l'avalanxa que tenim de peticions, no hem sigut capaços de donar resposta. I en aquests moments no ho estem fent, però estem buscant la manera de veure si ho podem solvent.
Seria boníssim, eh?
Sí.
Seria divertidíssim. No sé si alguna vegada us heu trobat de fer algun personatge català que s'hagi ofès pel fet de... Perquè jo ara ho estava pensant. Hi ha qui li fa gràcia i potser alguna persona que no se li posi bé, que l'hagin doncs, retratat d'aquesta manera, no? En aquesta posició que potser els hi resulta incòmode. No sé si heu tingut alguna queixa en algun moment.
No, al revés. No, normalment la queixa ha estat per no tindre el seu graner, no?
Sí, es diu que els catalans són molt escatològics, Marc.
Nosaltres sempre recordem una portada del periòdico on sortia aquest any l'alcalde Areu tampoc tindrà caganer, o alguna cosa així anava la portada. Vull dir que a vegades, si no hi ets, és pitjor que ser-hi, no?
Per cert, avui que fa anys Belén Esteban, no sé si també compta amb la seva pròpia figureta a caganer.com.
No, en el nostre cas no la vam fer, la Belén Esteban, no. Però sí que uns companys sí que l'havien feta.
Ah, bueno. Ella doncs, segurament viu a Madrid i potser alguna vegada ha passat per davant de la botiga i pensa, ai, mira, m'agradaria que em fessin la figura. Tot arribarà. Escolta, Marc, moltíssimes gràcies per atendre, també pel bon humor que cada Nadal, doncs, gràcies a vosaltres, també compartim amb familiars i amics. I que vagi molt bé la temporada. De moment, heu fet ja vendes o això arriba una mica les properes setmanes?
No. Com et deia, tenim les botigues engegades, estan anant més que bé, funcionen molt i molt bé, tenen molt bona atracció de cara als turistes i a la gent, perquè la gent catalana també ens agrada ensenyar això, no? Quan tenim amics per aquí que ens venen a visitar, pues, és una manera de sortir al centre de Barcelona i ensenyar coses diferents, no? I la veritat és que està funcionant tot molt bé. Ara arriben les fires, que s'inauguren ara el 24 de novembre,
sí.
I a partir d'aquí, pues, evidentment, ja estem en plena temporada caganera, perquè arriben els Nadals, i sobretot la gent de casa nostra és quan més en compra, i bueno, pues, a disfrutar de la venda, a disfrutar de les rialles, i a disfrutar de trobar-nos a tots aquests amics que segueixen les nostres col·leccions.
Fantàstic. Marc, doncs gràcies per fer-nos gaudir Nadal rere Nadal amb els vostres caganers. Marc Alòs, dissenyador de caganer.com. Que vagi molt bé, bona tarda i bona temporada de Nadal.
Moltíssimes gràcies. Esperem que sí.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a la connexió. Cada dia, 1,5 milió de persones utilitzen 4.000 trens de rodalies i mitjana distància. A més, connectem 70 ciutats amb 300 serveis d'alta velocitat.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Passant de 3:45 de la tarda, estàs escoltant la tarda de Ràdio Estel, el Fabricació Pròpia, i deixa'm recordar-te que després de l'acord que s'ha arribat avui, aquest acord marc entre PSOE i Junts, ja sabeu que això ja fa gairebé activar doncs, el que serà aquest debat d'investidura, que segons algunes fonts ja apunten que serà el 15 i el 16 de la setmana que ve. Bé, per analitzar aquest acord, els punts importants, us recordo que d'aquí un aproximadament doncs, estem preparant una tertúlia política amb Judit Caselles al capdavant, cap de política d'aquesta casa, perquè ens expliqui com hem arribat fins aquí i el que passarà a partir d'ara. Això serà d'aquí una hora aproximadament. Abans, però, hem de parlar de moltes coses, sobretot d'aquest World Press Photo, que comença demà a Barcelona al CCCB, aquesta mostra importantíssima del millor fotoperiodisme del món, que se centra aquests dies a Barcelona. En parlarem, de fet, amb la comissària del World Press Photo, la Marta Echevarria, i també estarà aquí amb nosaltres, ens acompanyarà. De fet, farem el cafè de les 4 amb l'Enric Martí. L'Enric Martí és fotoperiodista, guanyador del Premi Pulitzer d'aquest 2023 i també és sotsdirector de fotografia de l'agència Associated Press. Per tant, és importantíssim saber doncs, la seva opinió sobre el fotoperiodisme avui dia. Però abans, estem escoltant a Bruce Springsteen, que li agrada córrer, aquest Born to Run. I és que anem corrents de tot arreu, la veritat és que sí, però quan parlem de fer esport amb persones grans, ens centrem en persones grans. La gran majoria de nosaltres, què ens imaginem? Doncs un únic esport, el de caminar. No sé si coincideu. I com a molt, els més creatius, doncs hi podríem afegir aquagym o fins i tot petanca. Va, tots som conscients que fer esports és molt beneficiós per la salut, però per què quan ens fem grans, molts, els deixem tant de banda fer esport? O una altra pregunta que ens podríem fer, quins beneficis té l'esport en persones grans? Estem parlant només de beneficis pel cos o també són beneficis per la ment? Quins tipus d'esports van millor i quant de temps li hem de dedicar? Doncs nosaltres li dedicarem un temps a parlar-ne d'això aquí al Fabricació tot seguit i de tot plegat en parlarem avui amb la Maria Giné Garriga. Ella és professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i també la Maria Giné és investigadora principal del grup de recerca en salut, activitat física i esport i crear acadèmia des del gener del 2023. I ja la tenim a l'altre costat del telèfon. Maria, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb vosaltres. Moltes gràcies, Maria. A veure, escolta, a veure, és que clar, és la clàssica pregunta que ens fem sempre, Maria. L'esport en les persones grans s'hauria d'entendre gairebé com una obligació personal, sempre i quan es pugui dur a terme. És que hauria de ser així, no?
A veure, hauria de ser així, i si em permets, en primer lloc sí que m'agradaria aclarir la terminologia que sovint utilitzem de manera menys precisa. Esport ho utilitzaríem per definir una activitat física que es regeix per unes regles estandarditzades i que tendeix a tenir una finalitat competitiva. Llavors, jo crec que quan parlem de salut caldria utilitzar el terme d'activitat física que es defineix com qualsevol moviment del sistema musculoesquelètic que implica una despesa d'energia. Llavors, quan posaves l'exemple de caminar, això seria una activitat física que podríem fer doncs, de manera molt assequible, molt fàcil. Per això segurament és la més emprada, no? I com comentaves, doncs, sí que realitzar un mínim d'activitat física regular és necessari per qualsevol persona i s'ha de promoure especialment a mesura que ens fem grans perquè els estudis ens indiquen que els nivells d'activitat física disminueixen amb l'edat i els nivells de comportament sedentari augmenten. Fixeu-vos aquí també la diferència entre activitat física i comportament sedentari. Comportament sedentari es definiria com aquella activitat en posició asseguda o reclinada, que implica una despesa d'energia molt baixa. Uh-huh. I són dos conceptes diferents. És a dir, tu pots fer molta activitat física, però al mateix temps estar molt temps en comportament sedentari.
Assegut, per exemple, no, Maria?
Exactament. Val. Exactament. Uh-huh.
Val. Llavors, fet aquest aclariment, diguéssim, perquè, per començar bé, no? Per tenir clars aquests conceptes, pensem que no es fa esport perquè el cos o la ment no ho permet, però hi ha altres barreres que ho dificulten, és a dir, les persones grans tenen altres barreres, no? Que no els hi deixen a fer aquesta activitat física, aquest esport.
Correcte. Sí. Com comentes, diversos estudis destaquen algunes barreres que dificulten la pràctica regular d'activitat física, sobretot entre el col·lectiu de persones grans. Hi ha barreres socials, barreres culturals i educatives, que són molt clares, s'han identificat, però també és cert que aquestes noves generacions de persones grans les reporten menys, aquestes barreres. Les barreres econòmiques també es reporten menys, ja que cada vegada es coneixen més alternatives per poder fer activitat física en l'espai exterior d'ús comunitari i de manera integrada en el dia a dia de les persones. Curiosament, un estudi que es va publicar fa 2 o 3 anys anomena les barreres més comuns en aquest col·lectiu. I fixa't que la primera que reporten és la falta de temps a causa de compromisos familiars. Moltes persones grans dediquen moltes hores a fer-se càrrec dels seus nets i netes.
Sí.
I amb alguns dels estudis que estem duent a terme, aprofitem aquesta situació per mirar d'integrar aquestes obligacions familiars en poder fer activitat física amb els mateixos nets i netes, promovent activitats intergeneracionals. És curiós, no?, que aquesta sigui la barrera més reportada amb una persona que en principi ja no hauria de tenir una càrrega laboral.
Exacte, no? Que penses, bueno, quan sigui més gran tindré temps per fer el que vulgui, no? Quan dius, és així, no? I després, clar, home, impacta bastant.
Sí. És, la falta de temps, que seria una de les barreres més comunes en la població adulta,
sí,
es repeteix cada vegada més en aquestes noves generacions de persones grans, en les persones un cop arriben als 65 anys, és a dir, que en principi ja no tenen una obligació laboral.
Val. I quines altres barreres comentaves tu en aquest estudi, si... Maria?
Sí, mira, una altra barrera seria el desconeixement.
Val.
Això es relacionaria amb la barrera educativa, no?, de nivell d'educació, i una altra a nivell de motivació. Eh? És a dir, que no troben una activitat que els motivi el suficient o que notin els beneficis de manera tan immediata com per engrescar-los a dur-la a terme de manera regular.
Val, mira, si et sembla, ara parlarem d'aquests beneficis, però abans també et volia preguntar perquè si hi havia, o si tens tu estadístiques del volum de la població de gent gran que fa esport de forma regular, es tenen aquestes estadístiques?
Sí, i tant. Mira, de fet, a l'Agència de Salut de Catalunya cada 4 anys publica els resultats d'una enquesta poblacional que fa, i una de les preguntes és relacionada amb els nivells d'activitat física. De totes maneres, estudis recents a nivell europeu ens indiquen que menys del 16% d'homes i dones d'entre 65 i 80 anys compleixen amb els nivells d'activitat física que actualment recomana l'Organització Mundial de la Salut, mentre que menys del 10% de persones majors de 80 anys els compleixen. És a dir, aquí també l'indicatiu que a mesura que ens fem grans reduïm també els nivells d'activitat física. Clar, un 16% és molt poc de la totalitat de persones grans, no?, que compleixen.
Poquíssim, clar.
Aquests nivells. I pel que fa al comportament sedentari, estudis també europeus ens diuen que les persones grans passen de mitjana més de 13 hores assegudes al dia. Això també, en el temps despert, compte, és a dir, que és un percentatge altíssim del temps que estem desperts.
Val. I et volia preguntar, d'aquestes dades que ens has donat ara, hi ha diferències de sexe?
Sí, també és un tema interessant, no?, la diferència entre gèneres. Els homes presenten uns nivells majors d'activitat física que les dones, i també s'han mostrat algunes diferències del tipus d'activitat física que fan. Els homes tendeixen a fer més activitats individuals, mentre que a les dones els agrada participar en activitats grupals amb un fort component social. D'altra banda, els homes tendeixen a participar en activitats on es treballi sobretot la força, mentre que les dones tendeixen a fer un tipus d'activitat més d'intensitats més baixes, però de llarga durada, és a dir, el que anomenem una activitat més aeròbica. Caminar seria un exemple d'activitat aeròbica.
Val. Ara que deies tu, no? Aquestes, o sigui, aquestes activitats que són com més, diguéssim, freqüents amb homes i dones, però quins esports, segons tu, Maria, són més adients o més escaients, com dèiem, a les persones grans? Quines recomanaries, no?
Doncs fixa't que ara mateix et diria que qualsevol tipus d'activitat física que engresqui. Aquesta és la paraula.
Aquesta és la paraula clau, eh?
Clau, no? Que engresqui.
Que ens engresqui. Vale.
Exacte. A la persona és positiva. És evident que caldrà tenir en compte les característiques de salut i condició física inicial i que per aquest motiu doncs, hem de destacar les figures del professional i la professional, de la fisioterapeuta i de la graduada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per poder dissenyar un programa d'activitat física adient amb la intensitat, la freqüència i la progressió adequades a cada persona. Però ara posem per cas un cas extrem, no? Una persona que ha escalat tota la vida. Als 65 anys, perquè sigui gran, ja ha de deixar d'escalar, perquè és una activitat que es considera més arriscada. Doncs no, segurament l'haurem d'adaptar, però continua sent beneficiosa a nivell doncs, de força-resistència, a nivell de capacitat cardiorrespiratòria. Per tant, totes les activitats que es puguin fer són bones, ben programades.
I ben trobades. És que hauria de ser així. Estem parlant amb la Maria Giné, aquí a Fabricació Pròpia. Ella és professora titular de Blanquerna en el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Estem parlant d'esport i gent gran, si són compatibles o no. Claríssim que són compatibles. Quant de temps hauria de dedicar-hi a aquest esport, a aquestes activitats físiques?
Mira, les recomanacions més actuals de l'Organització Mundial de la Salut, que es van publicar l'actualització el 2020, ens indiquen que les persones majors de 65 anys haurien de fer almenys 30 minuts d'activitat física d'intensitat moderada almenys 5 dies a la setmana. Més 2 dies d'exercicis de força, específics de força, i també, en persones grans, molt important, afegir un treball específic d'equilibri, orientat tot també a al manteniment, diguéssim, de la capacitat funcional i també en la prevenció de caigudes. Val? I el que és important destacar també com a novetat d'aquesta actualització de la guia és que aquests 30 minuts d'activitat física es poden acumular en períodes de 10 minuts, també facilitant l'acompliment d'aquestes guies.
Val, llavors, ara sí que passem, Maria, si et sembla, els beneficis. Jo crec que que estem engrescats, que ens estàs engrescant.
Així m'agrada.
I ara, quan ens expliquis els beneficis, clars i diàfans, què comporta fer esport a nivell físic pel cos d'una persona gran, i també psicològics, que m'imagino que també hi deuen ser.
I tant. Mira, així, de manera molt, molt ràpida i clara, a nivell físic, per exemple, milloren l'estat funcional, com la mobilitat, la força, l'equilibri, que són claus per dur a terme una vida autònoma i lliure de discapacitat. Ajuda a prevenir el risc de caigudes. Pot prevenir l'aparició de malalties cròniques i en millora la simptomatologia. I millora la qualitat de vida relacionada amb la salut, amb una millor percepció del benestar emocional. Millora i afavoreix els problemes de salut mental. Manté i millora la capacitat cognitiva i, a més, disminueix la multimorbiditat pròpia d'un procés d'envelliment. Així, com a manera de manera molt resumida.
Sí, mira, fixa't, perquè és que acabem de rebre un missatge al WhatsApp del programa, el 663-99-30-62, ja sabeu que podeu dir la vostra en qualsevol moment. Fabriquem la tarda plegats aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. 663-99-30-62 és la, justament la Maria també, que ens escriu des de Barcelona, diu, estic escoltant el que està explicant la doctora Giné, molt interessant, gràcies per parlar d'aquest tema. I ens comenta la Maria si l'esport, pel que acabes d'explicar, que comporta beneficis, però el sedentarisme que feia referència a la doctora Giné implica una acceleració del deteriorament físic i cognitiu, que era una mica el que explicaves abans, no, Maria?
Doncs, absolutament. De fet, tenint en compte la definició doncs, de comportament sedentari, moltes vegades s'avalua o es mesura amb el temps assegut. Doncs bé, estudis que s'han publicat en els darrers 10 anys, perquè aquest concepte de comportament sedentari és més recent que els estudis en activitat física, doncs aquests estudis apunten que el comportament sedentari és un factor de risc independent dels nivells d'activitat física, òbviament relacionat, però una persona pot complir amb les recomanacions que hem apuntat fa un moment, però si passa més de 8-10 hores al dia en comportament sedentari, tindrà un major risc d'obesitat, de malaltia cardiovascular, aparició de càncer, malalties metabòliques, com podrien ser la diabetis, deteriorament funcional, major risc d'aïllament social, entre d'altres. És a dir, que sí, responent a la Maria, tu pots ser una persona molt físicament activa o físicament activa, però si passes molt de temps en comportament sedentari, continua sent un factor de risc i podries no contrarrestar els efectes positius d'activitat física amb un elevat comportament sedentari.
Clar, jo ara estava pensant Maria, que tot això ho hem d'enfocar en una població que cada cop més s'envelleix, no? Cada cop més envellida.
I tant.
Tot el que estàs explicant.
I tant. Segons dades estadístiques europees del 2020, el 19% de la població de la Unió Europea té més de 65 anys. I aquest percentatge s'estima que es duplicarà en els propers 50 anys. Duplicarà. Clar, si seguim amb estadístiques, l'any 2100 s'espera que la població de 80 anys, per tant, diguéssim, població gran, augmenti en un 15%. Clar, això, si a més li sumes el risc de deteriorament físic i cognitiu associat a l'envelliment, així com la incidència de malalties cròniques i comorbiditats, això ens porta, no?, de manera clara un augment de la necessitat d'atendre aquesta població, perquè ja no parlem, diguéssim, de les implicacions econòmiques que té aquest canvi de la població, diguéssim, de la població en grups d'edat.
I ara també estava pensant que, mira, ens queden uns minuts, ha estat molt interessant la teva conversa avui, Maria. Diria que tu estàs liderant, ens ho explicaràs millor en aquests minuts que queden per arribar al punt de les 4, estàs liderant un programa molt interessant amb un enfoc, la veritat, molt innovador, precisament sobre la gent gran i l'esport, que es diu Join for Joy, no? En què consisteix i quin és l'objectiu?
Correcte. Abans, apuntar que és un consorci, és un projecte europeu, i la institució coordinadora és la Universitat de Vic. Nosaltres a Blanquerna liderem paquets de treball, formem part, diguéssim, del lideratge de tota la part més de formació, però diguéssim que quedi clar que som un consorci de diferents entitats europees. L'objectiu, com comentes, d'aquest estudi, és co-crear, una paraula bonica, és a dir, dissenyar conjuntament amb les persones grans i totes aquelles persones que tenen, diguéssim, una relació amb aquestes persones grans, i implementar un programa d'activitat física en entorns urbans, d'ús compartit, en persones majors de 65 anys, i ho fem en persones majors de 65 anys que viuen a casa seva, a la comunitat, i persones majors de 65 anys que viuen en residències geriàtriques. Volem fer aquest exercici de co-crear aquest programa amb aquests dos perfils de persones grans per veure si realment les necessitats que tenen a nivell d'activitat física són similars. O, d'altra banda, cal també abordar-los de manera diferent. Volem, a més, apropar-nos a aquella població que habitualment no tendeix a participar en aquest tipus de programes. Val? Volem arribar a aquella població que, per determinats motius, doncs, motius segurament de vulnerabilitat, doncs no poden accedir a aquests tipus de programa. Diguéssim, aquest focus més innovador seria que aquest programa el volem identificar i el volem focalitzar molt clarament en engrescar i en motivar a les persones grans per tal que aquest programa es pugui mantenir, no?, al llarg de la vida i no sigui una cosa puntual de la participació de l'estudi.
I deixa'm dir que potenciar claríssim l'esport mentre es lluita contra Maria el sedentarisme i alhora es combat també, parlem-ho, contra la solitud, que és una de les altres grans problemàtiques que pateix la gent gran.
Sí, de fet, no va ser fa... Jo diria que el 2021 es va publicar un article bastant... Diguéssim, jo diria que va sortir al diari, el van referenciar al diari, dient que la solitud s'estava desenvolupant com un dels 6 factors més importants en el deteriorament físic i emocional de la persona gran, val? És a dir, cada vegada tendim a tenir més gent que percep la soledat com un problema greu i, a més, amb indicadors clars d'aïllament social. Per tant, entenem que aquests programes de promoció han de tenir en compte, doncs, aquest component social i de socialització.
Clar, jo entenc que es dirigeix a persones grans, com has dit, però en algun grup més en concret, Maria, o no? Per ja anar acabant, que és molt interessant.
Sí, i tant. No. A veure, persones grans que viuen a la comunitat, persones grans en residència geriàtrica,
sí.
Ja també ha sigut un grup de població molt... menys treballat, no? Més deixat de banda, podríem dir, no? Més aïllat. I també persones que habitualment no participarien en aquests programes. I això ho volem fer adaptant-nos i adequant-nos molt bé a les seves necessitats i al que ells reporten que estarien engrescats per fer, no? Mitjançant aquest disseny de cocreació, no? D'involucrar-los en el seu procés, diguéssim, de rehabilitació, de readaptació, agafant una mica, doncs, les seves preferències, què volen fer, què els agrada, què no els agrada i com ho podem integrar en el seu dia a dia.
I teniu resultats d'aquest estudi?
Doncs mira, malauradament encara no. Hem acabat la primera fase, que és aquesta fase de cocreació. És a dir, tenim, diguéssim, no l'hem finalitzat en tots els països, però aquí a Catalunya sí que hem finalitzat aquesta primera fase. Dir-vos que han sortit aspectes molt interessants sobre quin tipus, no?, què demana la gent gran que se'ls ofereixi per poder ser més físicament actives, posant l'engrescament, no?, l'enjoyment, d'aquí el nom, al centre. I és, bueno, diguéssim, molt interessant perquè moltes vegades els professionals i els investigadors i investigadores hem dissenyat programes ben allunyats dels interessos, motivacions i necessitats dels usuaris finals, en aquest cas les persones grans.
És que ens hem d'animar. Jo crec que ens estàs engrescant moltíssim, Maria. Fixa't tu que jo ja tinc ganes de sortir a fer esport.
Ens convé, i tant.
És que ens convé a tots. I aquest Join for Joy és interessantíssim i et demanaria, ostres, quan tingueu més resultats, Maria, que ens ho faci saber. Moltes gràcies per haver tingut aquesta xerrada avui al Fabricació Pròpia. No sé si, ja per rematar-ho, per si hi ha algun oient que encara no l'hagi quedat ben clar, que estigui en aquesta franja d'edat i digui, va, és que ja tinc preparada la roba d'esport, no?, però em falta aquesta última, no?, aquesta última empenta per sortir i fer activitat física. Maria, què els diries?
doncs que contacti amb nosaltres i que entri a l'estudi i que experimenti si realment aconseguim engrescar-lo.
Vinga, doncs, feta aquesta crida, Maria Gini Garriga, moltes gràcies, de debò, professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, i també investigadora principal del grup de recerca en salut, activitat física i esport. Moltes gràcies, Maria, i continuem parlant, eh?
Moltes gràcies i un plaer.
Una abraçada. Nosaltres corrents, que arribarem ja molt en breu al punt de les 4. Necessitem escoltar els butlletins informatius d'aquesta casa avui més que mai. Ja sabeu aquest acord que s'ha acabat de segellar aquest matí des de Brussel·les, l'acord entre PSOE i Junts. Les reaccions a aquest acord, ha parlat Feijóo, hi ha hagut altres reaccions i tot seguit doncs, ho recapitulem al butlletí informatiu. Fins ara.